Continguts en xarxa.
El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat i el trastorn de l'espectre autista són trastorns del neurodesenvolupament que apareixen durant la infància i sovint interfereixen en el rendiment escolar. Un estudi coordinat per la Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca, de Sant Joan de Déu, dins del programa Schools i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Salut Mental, analitzar l'impacte de la base genètica d'aquests trastorns en la salut mental i els resultats acadèmics dels nens i nenes i adolescents de 43 escoles i instituts de Catalunya. En parlem amb les investigadores del grup de psiquiatria, salut mental i addiccions de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Salut Mental, la doctora Judit Cabana Domínguez i la doctora Marta Ribasés. Benvolgudes a les dues.
Hola, gràcies. Bona tarda.
Bé, doncs l'estudi, primer de tot, el que plasma és el que deia, que aquests factors genètics de risc són els que poden acabar desenvolupant en el TDAH i en el TEA.
Sí, bueno, de fet, nosaltres ja portem molts anys estudiant la base genètica d'aquests trastorns del neurodesenvolupament, i havíem identificat amb altres grups alguns gens que hi participen. I ara el que hem fet és un pas més enllà i intentar veure si aquesta base genètica té un impacte en el rendiment escolar dels nens i els adolescents a les escoles catalanes.
I llavors això, com ha sigut l'estudi, com ho ha desenvolupat, com dèiem, en aquests 43 escoles i instituts de Catalunya?
Bueno, el que hem fet nosaltres és, ens hem adreçat a aquestes escoles que han pogut participar en l'estudi i el que hem fet és avaluar la salut mental i el rendiment escolar d'aquests nens a les escoles, i alhora ells han col·laborat, aquestes famílies i aquests nens han col·laborat amb una mostra de saliva de la qual hem tret l'ADN i l'hem analitzat. I llavors hem pogut correlacionar aquests factors genètics de risc que ja coneixíem amb el rendiment, amb les notes d'aquests nens i amb el seu estat de salut mental.
Però els factors aquests genètics de risc, quins són els que apareixen en aquests infants i com els detecteu?
De fet, nosaltres el que fem és no analitzem factors genètics concrets, sinó que el que fem és la càrrega genètica que ja s'ha identificat associada al TDAH i al trastorn de l'espectre autista. És a dir, són moltíssimes variants genètiques que totes juntes determinen aquest major risc. Val? Llavors, no podem parlar de gens concrets ara mateix, perquè no tenim aquesta informació, és a dir, encara hem de seguir estudiant per saber quins gens i quines vies moleculars són les que estan implicades directament. Però sí que sabem que aquests nens comparteixen una sèrie de variants genètiques que són les que tenen un impacte en aquesta sintomatologia de TDAH, i alhora aquesta sintomatologia té un impacte, en aquest cas negatiu, en les notes d'aquests nens a les escoles. En matemàtiques... Digues.
No, sobretot digues en matemàtiques i en quines més afecten també.
En Judit, vols?
Sí, o sigui, hem estudiat el rendiment en matemàtiques i en llengües, és a dir, les llengües primàries, català i castellà i en anglès.
I llavors, aquests factors de risc genètics també es transmeten de pares a fills o com es detecten o com arriben a aquests infants?
Sí, o sigui, amb la base genètica, no?, es transmet de pares a fills, és una base poblacional, és a dir, no és que transmetis una variant concreta que és la variant que et desenvoluparà TDAH, sinó que és un factor de risc acumulatiu. Si tens més variants genètiques de risc, tens més probabilitats de desenvolupar el trastorn, de desenvolupar aquesta sintomatologia, que també es combinen amb factors ambientals de risc. Llavors, com deia la Marta, no sabem exactament quines són les variants concretes, quins són els gens que hi participen, però sí que podem estudiar una mica el risc acumulatiu, no?, d'aquestes persones, d'aquests nens en aquest cas. N'hi ha que tenen un risc més alt i d'altres que tenen un risc més baix, i això s'associa amb aquest diferent rendiment escolar.
Per tant, pel que entenc, són petits gens que sumats un a l'altre són el que al final pugui acabar desenvolupant en aquests trastorns.
Exacte, són factors genètics més factors ambientals, és a dir, aquestes variants en aquests gens més exposició ambiental, que al final el que se suma és a donar lloc a aquesta sintomatologia.
Perquè a part de la base genètica, ara ho comentaves també hi ha afectacions, si hi ha problemes emocionals, de conducta, vull dir, l'entorn segurament també pot ajudar o reduir a que es desenvolupin aquests trastorns.
Exacte, totalment. O sigui, a part de la base genètica, tenim factors durant l'embaràs o a les primeres etapes del desenvolupament que poden contribuir a que es desenvolupi aquests trastorns. També factors més tardans, com ara s'està estudiant molt la contaminació ambiental, l'exposició a pantalles, una mica no, l'exposició a l'aire lliure, que poden ser factors de risc o protectors per desenvolupar el TDAH o el trastorn de l'espectre autista.
I en quines edats comenceu a detectar aquests trastorns en els infants aproximadament, a partir de quina edat?
De fet, el trastorn es diagnostica o apareix abans dels 12 anys. I o sigui, apareixen en la infantesa i en molts casos es mantenen durant l'edat adulta. En altres es remeten. Però nosaltres estem parlant, en aquest cas no hem estudiat tant el trastorn com la simptomatologia, és a dir, els símptomes associats a aquest trastorn, la inatenció, per exemple, la hiperactivitat. Llavors aquests símptomes apareixen en la infantesa i són els que sembla que estan interferint en el rendiment escolar d'aquests nens.
Pues segurament també hi ha infants menors de 12 en edat de primària que també pateixen aquests trastorns.
Sí, de fet, la mostra que hem estudiat és de nens de primària i de secundària, és a dir, a partir de 6-7 anys fins a 18. És una mostra poblacional on hem tingut en compte diferents edats, diferents cursos i també nivells socioeconòmics diferents, que també sabem que el nivell socioeconòmic té un impacte en el rendiment escolar d'aquests nens.
Crec que és important remarcar això que comenta la Marta, que és una mostra poblacional. No estem tractant amb nens que estan afectats, que tenen TEA o TDAH, sinó que són alumnes d'escoles. Alguns tindran més simptomatologia i d'altres menys, però no estem tractant amb pacients, per dir-ho d'alguna manera.
Llavors també l'estudi el que diu una miqueta més que les escoles també s'han d'adaptar a aquestes necessitats que tenen aquests infants. Quines creieu que són les estratègies que s'han de dur a terme per prestar una major atenció en aquests nens que puguin tenir més dificultat en l'aprenentatge?
Exacte, això és el que creiem que és important de l'estudi, no? O sigui, hem detectat que hi ha un efecte d'aquesta base genètica en la simptomatologia i aquesta simptomatologia té un impacte en el rendiment escolar i, per tant, això ens ajuda a entendre la diversitat a l'aula. No? Ens explica en part perquè alguns nens tenen més dificultats que altres en aprendre i pot ser útil per detectar aquests nens, o sigui, i fer estratègies preventives, no? Dirigides als nens o a aquelles persones o estudiants més vulnerables. És a dir, necessitem una atenció més individualitzada i un acompanyament d'aquest alumnat, especialment aquells que tenen més necessitats, o sigui, tenen més símptomes, no estem parlant de trastorns, sinó més símptomes d'inatenció, més hiperactivitat, i per millorar no només els seus resultats acadèmics, sinó també la seva motivació.
Creieu que en això darrerament les escoles i el Departament d'Educació estan evolucionant cap a aquest aspecte o encara hi ha molta feina per fer i encara no estan adaptats encara els plans educacionals en aquest aspecte, en aquesta ocasió?
A veure, és cert que hi ha encara molt estigma associat a salut mental i que per tant encara tenim molta feina, no? Primer per desestigmatitzar els trastorns en aquest cas en els infants i la simptomatologia. Després necessitem una identificació precoç d'aquesta simptomatologia, perquè si no identifiquem aquells nens que necessiten o que tenen més necessitat o que no s'adapten al sistema educatiu, doncs no els podem ajudar, i una vegada els identifiquem, doncs ajudar-los i acompanyar-los en tot aquest procés d'aprenentatge abans de que en molts casos doncs acabin amb abandonament escolar o amb desmotivació, que també acaba amb un mal rendiment. Llavors és un peix que es mossega la cua, no? Podem tenir una base genètica que ens predisposa a un pitjor rendiment, però és que si no ens ajuden en aquest procés i aquest rendiment és dolent, això també ens desmotiva i acaba fent que, no?, que entrem en un grup negatiu que sigui la difícil sortida. Per tant, creiem que és important detectar i acompanyar.
Comentava abans que encara no sabeu identificar quins són els gens que acaben afectant per desenvolupar aquestes conductes. Llavors, evidentment suposo que els estudis d'aquests pròxims anys van dirigits en aquesta direcció, d'acabar d'apuntar i saber quins són aquests gens que ho acaben afectant.
Exacte, ens interessa molt conèixer aquests gens i quines són les vies moleculars. Però el que sí que veiem és que aquests gens actuen a través d'uns símptomes i aquests símptomes sí que els podem detectar a l'aula. I, per tant, detectant aquests símptomes podem mitigar l'efecte d'aquests gens en el rendiment escolar. Per tant, nosaltres tenim molta feina encara per endavant, com a científiques, per identificar aquestes vies i aquests gens implicats, però hi ha una altra banda que en la que no estem tan implicades, que és la detecció a l'escola i l'acompanyament dels nens. I això ja es podria fer sense tenir... Sabem que la causa té una causa, una part d'aquesta causa és genètica, però sense saber exactament quins són els gens ja podem ajudar aquests alumnes.
Doncs com dèiem, doctora Judit Cabana Domínguez i la doctora Marta Ribasés, investigadores del grup de psiquiatria, salut mental i addiccions de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa Salut Mental. Moltes gràcies a les dues.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, adéu.
Bona tarda.
Adéu, gràcies.
Continguts en xarxa.